Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Quan parlem de mobilitat urbana, solem parlar de cotxes, de vegades de transport públic com el metro i de vegades de vianants. Però hi ha un altre element en discòrdia, que és la bicicleta, que ha anat agafant terreny els últims anys i que encara n'haurà d'agafar més els anys vinents. Com podem millorar el paper de les bicicletes en el teixit de la ciutat? En aquest episodi en parlem amb Esther Anaia, consultora i investigadora a l'Imperial College de Londres, experta en la qüestió. Esther Anaia, tot seguit, a Santa Eulàlia. Esther Anaia, benvinguda a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies,
un plaer. Avui volem parlar d'una qüestió, com saps, sovint polèmica, que són les bicicletes i la convivència de les bicicletes amb altres vehicles a la ciutat i de com hem de fer perquè funcioni millor la xarxa pública, etc, etc. I com que vius a Londres, perquè fas classe a l'Imperial College, et volia demanar justament quina, d'entrada, si veus una diferència entre Londres i Barcelona que sigui útil d'explicar-nos.
Ui, moltes, moltes diferències. Una que començo molt global és pel tema del transport, la mobilitat i la informació i la demanda d'informació i la cultura que hi ha al voltant d'aquests temes. Que allà jo trobo que està molt més integrat en els diaris i trobes cada dia notícies sobre els transports, sobre la bicicleta també, sobre la mobilitat ciclista. Hi ha un interès general. I això també fa, i ara moc més cap al tema experiencial de la bicicleta, que també és una diferència que veig amb aquí, que ho comentàvem ahir, estava fent una classe de màster a la Universitat de Barcelona, i estàvem comentant, no?, que tenir una experiència, no?, experienciar una cosa, la que sigui, en aquest cas anar en bicicleta, per exemple, et dona un input al cervell, a vegades em surten les paraules en anglès, de que fa només dos dies que estic aquí, memory, em sortia un record, no? Sí. De que tinguis un record d'aquella experiència, no? I aquest record d'aquesta experiència és molt important perquè, per exemple, els estudiants em deien ahir quan feia classe, ostres, és que aquí, clar, si tu vas en bicicleta, els cotxes et piten, no estàs bé en lloc.
Hi ha com una hostilitat ambiental.
Hi ha com una hostilitat, no? I jo tinc la teoria que aquesta hostilitat ve del fet de que encara no hi ha prou gent que hagi fet l'experiència d'anar en bici i llavors això no pot empatitzar. Si tu no tens una experiència, un record d'haver experimentat, no?, què és anar amb bici, no pots empatitzar amb algú que està en una bicicleta que va sense protecció, no va amb una carcassa de metàl·lica com els cotxes, no? I si tu condueixes un cotxe i tens aquest record, diràs, ostres, pobre, el deixaré passar perquè està aquí al mig de la calçada, desprotegit, no? Sí. No porta aquesta carcassa com la porto jo amb el meu cotxe.
Sí, sí. I jo he estat aquesta persona que ha anat en un altre moment en bici, que s'ha trobat amb aquesta situació.
Exacte, com que jo puc fer aquesta connexió, puc tenir moments d'aquesta empatia.
I amb quines, per aterrar-ho, amb qüestió de xifres, hi ha aquest gran tòpic, per exemple, no?, que les grans ciutats del nord d'Europa estan molt avasats en anar amb bicicleta, que ho fan servir constantment en el seu dia a dia. Hi ha casos que és veritat, evidentment, per la simple raó que el terreny és molt més pla, no? Però això, el tòpic aquest, com de veritat és, amb estadístiques?
Mira, aquesta és una pregunta molt interessant. Jo porto 20 anys estudiant tot això, no? I una de les coses que m'intriga més és aquesta, nosaltres li diem tècnicament, és transferibilitat de les polítiques públiques, no? Per exemple, quan parlem d'Holanda i Dinamarca, no? I que bé que ho fan, anem a fer-ho igual aquí, no? Aquí tenim un context diferent i s'ha de tenir en compte, no? I has de tenir molt present, si ets una persona tècnica treballant en aquest tema, quines són les variables que has de mirar perquè una idea o una política o una infraestructura determinada encaixi en el teu territori, en el teu context cultural, històric i social, no? No és només un tema d'orografia, perquè a Holanda, fixa't, em deien, aquí les nostres muntanyes són el vent, perquè fa molt de vent. Com que és molt pla, fa molt de vent. Llavors, quan vas amb bici, clar, a vegades has de canviar de marxa pel vent, no perquè tens una pujada, m'entens? O sigui, també hi ha altres temes meteorològics...
Que la ciutat té les seves condicions.
Exacte, no? I, evidentment, plou més que aquí, etc. No? Però la gent hi va igual, no? Hi ha molts altres factors. Això fa que sigui un tema bastant complex. I aquesta complexitat a mi em sembla molt interessant, no? Mm-hmm. Perquè realment depèn localment d'on estiguis mirant. Hi ha factors que tenen més importància que altres. I també no és només aquests factors objectius, sinó la percepció, no? Hi ha un tema aquí psicològic, que a mi és un tema que des dels últims anys jo he fet la meva tesi en temes de canvi de comportament, no? De un aspecte més psicològic, no? Com la gent percep, com percebem les coses, no? A part de, pues, quan parlem, per exemple, d'accidentalitat, no? El risc enfront a la percepció de risc. Són dues coses diferents, no? Mm-hmm.
Suposo que, en referència al que deies al principi, que Londres, per exemple, forma molt més part la mobilitat de debats públics, que és en els mitjans on informen amb molta més precisió i amb molta més freqüència, també té a veure amb aquesta cosa de l'empatia que deies abans, no? Que si és un... Mm. Si és una cosa que s'apropa a la ciutadania, que la ciutadania forma part del procés de decisió, tot això també canvia, no? Com que és una cosa més democràtica.
Efectivament, m'agrada que treguis aquest tema perquè és un tema que he estat també treballant últimament i hi ha un concepte que m'agrada portar sobre la taula quan parlem d'aquest tema, que és el concepte de la pertinença. Val? Quan fem processos ja no només de participació, no? Que sembla una cosa com molt unidireccional, no? Mira, t'informo que hi haurà aquí, ara digue'm lo teu, però jo faré el que vulgui amb allò, no? Participació és com una mica només en una direcció, no? I quan fem processos més del que estem començant a dir-li, processos més democràtics, tot i que la paraula democràcia també està molt manida, val?
Sí.
Però processos més de cocreació, codisseny, etc., no? El que es genera és aquest sentiment de pertinença, que al final tu estàs treballant en una comunitat de persones, cada persona té les seves necessitats i es trobarà, pues, un compromís. No sempre serà un consens, serà un compromís. Però només pel fet d'haver sigut escoltat, escoltada en un procés així, d'haver estat sobre la taula, al voltant de la taula, no? D'haver rebut la informació, d'haver pogut dir la teva, com a persona, pues sentiràs que tot i que s'implanti una mesura, una infraestructura o una política que no et beneficiï directament, com que has format part d'aquell procés i tens aquest sentiment de pertinença, l'acceptaràs molt millor.
Mm-hmm. I llavors dèiem, que hem anat obrint unes quantes carpetes, en termes de participació o d'informació al voltant de la mobilitat i de les bicicletes concretament, no estem tan bé. En termes de terreny físic o del tòpic aquest de les grans ciutats del nord, hi ha les diferències del terreny que ho canvien. Però en termes de quantitat, o sigui, això que dèiem, no? Les xifres, estem a la cua, estem a davant, estem a la zona mitja d'Europa de l'ús de bicicleta?
Estem tirant cap a la cua. Hi ha països que estan pitjors, per exemple, Malta. Malta és l'extrem, pobreta. Sempre a les gràfiques de la Unió Europea surt a la cua pel que fa a bicicleta, perquè, clar, l'holografia és horrible, és una illa, etc. No hi ha molt de cotxe. Però jo coneixo persones que estan fent recerca de bicicleta a Malta, no? I també hi ha el seu lloc allà. O sigui que a tot arreu és un tema que està creixent. La pregunta és més aviat en quin ritme creix. Aquí tenim un ritme molt, molt lent. Jo porto amb aquest tema 20 anys i, bueno, si vols parlem de xifres més concretes per Barcelona, no? Recordo que al principi, pues això, no? Porto 20 anys amb això. Fa uns 20 anys teníem un 1,4, 1,5, 1,6 de el que diem fracció modal, no? El percentatge de viatges, de desplaçaments que es fan en bicicleta a tota Barcelona, val?
I aquest 1,6, perdó, és referent a la quantitat de viatges que es fan amb qualsevol vehicle, entenc, de la quantitat de desplaçaments.
Això és en bicicleta. Del total de desplaçament, del 100%,
clar, això...
1, eren de bicicleta fa 20 anys.
Sí. Això vull dir.
Ara, que les dades bàsiques de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament ha posat en marxa un visor que es poden consultar, tothom qui vulgui pot anar allà, googlegeu i trobareu. Ara estem en un 3,8 de fracció modal, però això engloba bicicleta i BMP, o sigui patinet, en general. D'aquest 3,8, el que sí que se sap és que això són desplaçaments, no? D'aquests desplaçaments, un 70%, més o menys, són bicicleta i el 30% serien patinet. O sigui, jo estimo que estem al voltant d'un 3%. Mm.
Això és un creixement molt, d'entrada, per la gent que no en sabem, sembla molt poc.
Molt poc, molt poc.
I per què ha estat això? Com és que ha estat tan lent?
Bueno, jo tinc les meves teories.
Endavant.
Com a persona que ha estat treballant aquest tema, no? I, bueno, té a veure, parlàvem abans de percepció de seguretat i seguretat, no? Aquests són uns temes molt, molt importants. I aquests temes, al final, quan els baixes al territori, al carrer, volen dir tenir unes infraestructures de qualitat, tenir una moderació de les velocitats dels carrers, disposar d'una bona oferta de parc a bici, aparcaments per bicicleta, que això encara estem amb problemes amb això, no? I no només infraestructura, que és on jo els darrers anys he estat treballant més, és en tenir un concepte integrat de la mobilitat ciclista, no? Concepte integrat vol dir no només tenir en compte infraestructura, com en deia, sinó també temes com educació. Jo li acostumo a dir educació i acompanyament, no? Que la gent pugui aprendre a anar en bicicleta i també que hi hagin projectes en els quals hi hagin, pues, acompanyament en grup, anar a algun lloc, a la feina, el que sigui, no? Aquest tipus de coses té un impacte molt positiu per ajudar la gent a anar en bicicleta. Temes de comunicació i informació, com el que estem fent ara, són, diguéssim, tous, temes tous, no? Sempre es parla d'infraestructura, que és el tema d'un, no? El hardware i el software, no? Doncs a mi m'agrada fer molta palesa amb aquests, no, les germanes pobres de la política, que li dic jo, no? Que sempre és l'última cosa que hi ha a la llista, no? Però que, ostres...
La promoció, la informació, parlar-ne, tot això.
Exacte, exacte. I els moviments socials i culturals, també, les coses que el públic està fent, que la ciutadania està fent, no? Cooperatives, no? També tenim ara cooperatives que fan missatgeria, que fan logística en bicicleta, no? Llavors, són temes molt importants, que no és només el hardware, no? Que posis allà, que ha d'haver una visió integrada. Aquesta visió integrada s'ha de traslladar també a la planificació, no? I de tenir uns fulls de ruta que siguin aquests documents de planificació, que després han d'estar oberts a flexibilitat. Clar, imagina't, doncs, hem tingut una pandèmia, s'han hagut de fer coses diferents, accelerar coses, no? Introduir coses, no? I això s'ha de poder fer també, no? Però sí, jo trobo que això és important tenir-ho en compte.
La primera pota que deies, doncs, era aquesta cosa de la infraestructura, no? que tu has investigat molt. En el cas de Barcelona, el bicing, què li falta en termes d'infraestructura? Perquè hi ha un problema de descompensació per barris en el servei de bicicleta, no? Jo dic coses que a mi em sembla, amb una pura observació com a ciutadà, a mi em sembla que hi ha aquesta descompensació, no? que de vegades les freqüències de reposició de les bicicletes no són prou freqüents, no? O sigui que hi ha moments que hi ha estacions en zones poblades de la ciutat que a l'hora punta de cop i volta són els 20 primers que arriben i ja està. I és molt probable que si en lloc de a 8:45 intentes agafar la bici a 9:00, doncs no te n'hi trobis, no?
Sí, és una pregunta que jo també em vaig fer i arrel d'això vam fer uns estudis amb el Departament de Geografia de la UAB, vam mirar si hi havia alguna diferència en l'accés, no només a la bicicleta pública, vam mirar també infraestructura ciclista, carril bici i zones 30. Amb els diferents, en aquell moment l'única la informació més acurada que hi havia era a nivell d'unitat censal, que acostuma a ser un edifici, dos edificis, una miqueta més, no? I vam poder mirar quines àrees de Barcelona, fent servir un índex vinculat a la renda de les persones, no? O sigui, bàsicament, si els pobres o els rics tenen el mateix accés, sí. La paraula clau aquí és accés. Si vols, després parlem de temes d'accessibilitat, perquè és un tema clau en polítiques. Si tenen el mateix accés a tant la infraestructura tipus viària com la infraestructura de la bicicleta pública, no? I allà vam veure que hi havia diferències. Que les persones que vivien en unitats censals més riques tenien més accés, no? Que les que vivien en unitats censals més pobres. Això ho vam presentar a l'Ajuntament de Barcelona, aquest estudi, que és un estudi de recerca que jo penso que per mi és molt important que hi hagi quanta més col·laboració, millor per part de les universitats i l'administració pública, perquè fem molts estudis, no? I en aquell cas, me recordo que vam tenir una reunió i els hi vam traspassar aquesta informació just abans que fessin el canvi de tot el sistema. Bueno, això va ser 2019? Sí, al voltant de 2019, em sembla. Mm-hmm. I sí, ho van encaixar i ho tenien ja en compte, ens van dir, i hi ha hagut una miqueta de redistribució per donar una miqueta més de servei a aquelles àrees que sabien que estaven menys representades, no? en aquesta distribució, no? I ha millorat una miqueta, però bueno, hauríem de fer aquest estudi una altra vegada per veure quan ha millorat. Però també hi ha arguments tècnics de és que hi ha pendents, tal. Bueno, hi ha, com tu deies, el tema de la reposició, no? Però la reposició és un tema també delicat perquè es fa en vehicles motoritzats, per molt verds que siguin, no? I al final també produeix un impacte amb això. S'ha de mirar un cicle de sostenibilitat integral, no? Per poder avaluar-ho. Però sí, és delicat perquè, clar, si ofereixes més reposició estàs fent més viatges amb les furgonetes, uh-huh. D'acord? Llavors, s'ha de mirar molt bé. És molt complexa, com dèiem, no? Abans de començar l'entrevista, que són els temes de mobilitat ciclista, són dels més complexes que hi ha al transport, no? Perquè són unitats que es mouen per si soles, les bicicletes, no?
Clar.
I controlar tot això, entendre, no? I gestionar les dades de tot això és un repte.
És això que em deies, no? Que hi ha 500 parades, que hi ha milers de bicis en circulació, sí, durant tot el dia, i que no, és molt difícil preveure, excepte la gent que fa sempre el mateix trajecte, és molt difícil. Un dels avantatges de la bici, precisament, és que l'agafes en punts molt diferents, en ocasions molt diferents, en funció de la necessitat del moment, no?
Sí, i un tema clau a la bicicleta pública és el tema de la improvisació, no?
Clar.
El tema per la qual tu vols tenir una bicicleta pública disponible és perquè en aquell moment vols poder escollir, no?
Clar.
Estàs al mig de Barcelona, vols anar, doncs imagina't, vull anar d'aquí a l'Hospital de Sant Pau, no? Què puc fer, no? Doncs tinc diverses opcions, no? Doncs poder tenir opció d'anar en bicicleta és el que et dona la bicicleta pública, no?
Llavors, a Barcelona li falta més eficiència amb l'ús de la infraestructura que ja té de bici, o li falta més parades, més flota de bicis, més... Quina de les dues coses passa?
Mm-hmm. Clar, aquest és un tema complicat, perquè com dèiem, no, el tema de la reposició és un tema clau en bicicleta pública i té una mica un límit, no? Quan comences a moure més bicicletes en furgoneta de les que es mouen pel carrer, no? O les emissions o l'impacte ambiental és més gran, no? De les bicicletes que s'estan movent en les furgonetes que les del carrer, aquí és un problema, no? Dit això, és important que continuar tenir un nivell de servei, de qualitat del servei, no? O sigui, hi ha un contracte que tenen els operadors de bici signat amb l'Ajuntament de Barcelona que es comprometen a oferir un servei, i aquest servei s'ha d'oferir, perquè si no, com ha passat ja en el passat, quan es baixa la qualitat, la gent deixa de tenir accés, es generen problemàtiques com vandalisme, etc. Val? No estic justificant el vandalisme, però estic dient, no?, que quan la qualitat d'un servei no és suficient, doncs apareixen problemàtiques de descontent, no?
Sí, que té una relació almenys inversament proporcional.
Inversament proporcional, no? No, i no és només per això, és com, bueno, això és un servei públic. I com a tal, és un servei de transport públic, que a vegades se'ns oblida això, no? I jo sempre he interpretat i he volgut posar això sobre la taula, que la bicicleta pública és transport públic. Llavors, Barcelona, una cosa que ha fet bé en aquest sentit és que des del principi hi ha una assegurança, hi ha una protecció de la persona que utilitza aquell servei. El bici té una assegurança. Llavors, és molt important que això es tracti amb la qualitat que té qualsevol altre transport públic, que hi hagi uns límits de qualitat, no? I que hi hagi, doncs, una protecció de la persona que ho ha d'utilitzar.
Mm-hmm. Però com podríem millorar, llavors? O sigui,
com millorar?
A través d'un algoritme o d'una, jo què sé, de que la intel·ligència artificial de cop i volta ens digui com millorar aquesta eficiència de la reposició?
Clar, et parlava de que això com té un límit, no? Hi arribarà un moment que pensem, bueno, és que també hi havia...
Que és
com...
el que hi ha, vols dir que ens hem
de basar?
És el que
hi ha, clar, per... Sobretot en el tema de, jo vull arribar a una estació i que hi hagi bicicletes per mi. Jo vull arribar a una estació i que hi hagi llocs per aparcar la bicicleta. Doncs potser el sistema té uns límits amb això. i com a persona usuària hauràs d'acceptar que hi ha aquesta incertesa.
Yeah.
No és desitjable? No. Però el propi sistema no pot oferir 100% del servei a tot arreu, a tothom, a tots els moments del dia. Això és veritat, no? I hi ha aquests límits de sostenibilitat, que crec que també són importants, i crec que si la ciutadania se'ls diu, escolta, això ho fem per un tema de sostenibilitat, no podem estar a la furgoneta tot el dia amunt i avall, perquè estem generant més impacte del que intentem treure fent servir la bicicleta, no? Llavors, bueno, tenim aquest servei, té aquestes limitacions, no? Però que la persona ho conegui. El tema important aquí estem arribant, i és una cosa que tècnicament es pot fer, és que tinguis la informació real, no? Que tu, quan vulguis agafar una bicicleta, sàpigues si n'hi ha bicicletes disponibles en aquella estació. Quan la vulguis deixar, sàpigues si, molt fàcilment en el teu mòbil, en l'app, en el que sigui, que tu tinguis accés a aquesta informació perquè puguis decidir. Perquè realment el poder, l'empoderament, és poder decidir. Si tu tens la informació, la cosa canvia. Sí, et pot una mica aixecar en l'aire el teu pla, si no pots anar a aquella estació i has d'anar a una altra. Però sabent-ho, pots reorganitzar. No sé si m'explico, no?
Sí.
Però jo crec que donar a conèixer que hi ha uns límits i poder tenir tota la informació a temps real són coses que poden ajudar.
Mm-hmm. Una altra infraestructura clau, evidentment, són els carrils bici.
Sí.
A Barcelona, com anem, què et sembla? Com anem?
Bueno, mira, quan fa un parell d'anys vam fer una avaluació de tota la xarxa amb col·lectiu.6 des del punt de vista de gènere i feminista, de totes les polítiques ciclistes de l'Ajuntament, i sabem que hi ha coses de recomanacions que vam fer amb aquell informe que s'estan portant a terme. Una de les, per mi, si pogués escollir, crec que una de les preguntes que em vols fer, si pogués escollir sí. Què fer, una de les coses que jo soc una mica tossuda amb això i que funciona molt bé a Londres i que pot ampliar tant la seguretat real com la seguretat percebuda, és una cosa que es diu en anglès bike box, i que en català li hem dit les zones d'espera avançada. No sé si heu vist, es van implementar per motocicletes, per ciclomotors i motocicletes, val? La parrilla de salida, val? El que és la graella de sortida, quan tens un semàfor, no? Hi ha com una àrea dedicada a... En aquest cas, a Barcelona, es va implementar sí. per motocicle, ja et dic, eh?
Com una franja d'un altre color abans del pas zebra que assenyala que les bicis es poden situar allà per no haver de quedar entre cotxes o per això,
sí,
no?
Sí, efectivament, no? Això, que a Barcelona es va implementar per motos, per una raó que desconec, però que tècnicament penso que no és una decisió encertada, i ara t'explico per què. A la resta dels països, sobretot països que porten temps fent infraestructura de ciclista, Holanda, Dinamarca, però ja et dic, jo estic a Londres i allà està implementat el 100% a totes les cruïlles semaforitzades, és aquesta zona d'espera avançada, no? Perquè això incrementa la visibilitat de la persona ciclista, val? I facilita el gir segur. Mm-hmm. És molt important aquesta mesura, és molt important. I a més, és una mesura, o sigui, quan tu dediques un espai privilegiat, segur, protegit, a un mitjà determinat, el missatge és volem protegir aquest mitjà, d'acord? I aquí jo crec que aquest missatge és molt important, perquè necessita protecció, no? Quan vas en bicicleta, com en deia,
estàs més exposat,
no? A vegades se'ls diu modes vulnerables a l'anar caminant i en bicicleta. Jo els voldria dir vulnerabilitzats, perquè no són vulnerables intrínsecament. Se'ns fa vulnerables perquè la resta dels mitjans imposen un risc cap a nosaltres.
Per la racionalitat o la irracionalitat de la distribució de la mobilitat, vols dir?
De la distribució de la mobilitat, i això que dèiem de, bueno, un cotxe és una caixa metàl·lica, està tot protegit, però la persona que va en bicicleta, la seva carcassa és el seu cos, no? Mm-hmm. Llavors, evidentment que això fa la persona més vulnerable, però si l'entorn fos més amable, amb unes velocitats calmades, no? On no hi hagués tant de cotxe, tanta velocitat, no? Pues això seria molt més segur.
Clar, i aquesta lluita, per entendre'ns, entre la bicicleta i el cotxe, també n'hi ha una altra que passa sovint, que també irrita, entre la bicicleta i el vianant, no? Aquesta com la solventem? Perquè pots, perquè amb una bicicleta i més amb les bicicletes elèctriques pots anar a molta velocitat. Per exemple, és una cosa que es veu molt ara a tot el carrer pacificat de Consell de Cent, que com que l'ús de les bicis en principi hi és permès, amb una bicicleta allà passes a una velocitat per entre gent gran o nens que estan jugant o gent que està passejant tranquil·lament, els canvis de velocitat són molt significatius, no?
Jo amb això sóc bastant radical i jo la meva recomanació és la separació sempre que es pugui de vianants i ciclistes, sempre.
És a dir, carrers pacificats, zones destinades al passeig...
Zones que la bicicleta... de cohabitació és complicat i acabes necessitant una delimitació de l'espai perquè les persones se sentin segures. Clar. Perquè és el que deia, si es comparteix l'espai, hi ha una diferència de volum i de velocitat, es generarà un sentiment d'inseguretat. Això és una equació molt clara, no? Llavors, com a planificadora i dissenyadora, jo sempre intento separar, sempre que puc. Fins i tot en vies verdes. Clar, la clau aquí és que cal espai per poder separar. Perquè cadascú tingui el seu espai, cal espai. No? A vegades no tens aquest espai.
Per tant, cal fer carrils, més carrils bicis, més amples, més, i un sistema, entenc, molt, molt, molt racional que connecti tota la ciutat a través de carrils bicis.
I vies de cohabitació amb vehicles... No amb vianants. Vies de cohabitació amb els altres vehicles de velocitats reduïdes, que li diem. Menys de 30, menys de 20. Perquè aquí estem... com et diria? Barcelona és una ciutat amb una densitat, que jo li dic, asiàtica. Tenim unes densitats de població brutals. Això, quan jo vaig a conferències internacionals, ho he de dir, perquè no tothom ho sap. I quan jo començo a explicar la mobilitat i com funciona la mobilitat aquí, quanta caminada hi ha aquí, hi ha un 55% dels viatges interns a Barcelona es fan caminant. La persona que va a peu ha de ser la cimera de la mobilitat, el més important, no?
Un 55% d'aquest total en el qual un 3% ara és el de la bicicleta.
Exacte. Llavors, és molt important que això es cuidi, no? I el que et deia, acabo el tema de la moderació del trànsit, que també és important, és que per poder compartir en situacions segures, les velocitats han de baixar, però han de baixar a la pràctica, no només posar un senyal, aquí 30, no? I el 30 no es respecta. S'ha de respectar això, no? Amb disseny i amb també control policial, el que calgui, no?
Per tant, mentre no hi hagi aquest sistema tan avançat, amb tants carrils bicis i hi hagi vies i carrers on hagin de coincidir bicicletes que allà no tenen carril bici amb cotxes, la conducta òptima de convivència quina hauria de ser? Que la bicicleta anés pel lateral, que la bicicleta anés pel mig, com deies abans, amb això de la zona prèvia al pas zebra? Com ens ho hauríem d'imaginar?
Primer, la reducció de velocitat, que és el que et
dic de
condició sine qua non, i una de les coses que els manuals tècnics també fan servir, les dues variables més importants és reducció de velocitat i reducció d'intensitat. De la intensitat, o sigui, la intensitat vol dir quants cotxes circulen per aquella via durant cada dia. Això es diu intensitat mitjana diària, no? Generalment són aquests dos paràmetres que ens indiquen quin tipus d'infraestructura ciclista, si és que fem infraestructura, o si es pot cohabitar. Val? La tercera cosa és, evidentment, l'espai disponible, que és el que et deia que a vegades ens pot fer de cantar cap a un cantó o un altre. Però sempre ha d'haver-hi llavors, una avaluació de les velocitats objectives, del risc objectiu, o sigui, quants accidents n'hi ha. No m'agrada dir-los accidents, perquè quan es poden prevenir no es poden dir accidents. Llavors, no tenim una paraula que englobi col·lisions i caigudes, val? Perquè les caigudes en bicicleta acostumen a ser un dels factors principals de l'accidentalitat ciclista. Però no m'agrada dir accidents perquè es poden preveure, d'acord? Llavors, això que et deia, no? Tenir una avaluació al dia de realment com de segur és allò què està passant en aquell carrer, perquè a vegades no es pot saber només sabent temes objectius i s'ha d'anar a fer observació i fins i tot, i això fico aquí una mica a la cunya, temes de recerca qualitativa, investigació o estudis qualitatius, realment preguntar a la gent, parlar amb la gent.
Hi ha una última cosa que et volia demanar, que és la figura del patinet elèctric, que no té estrictament a veure amb la bici, però com que hi conviu especialment i és un model de vehicle que hi té molt a veure, i tenim, per exemple, el cas recent de París, on s'ha regulat això d'una manera molt, molt bèstia. En canvi, hi ha altres grans ciutats europees que vas pel carrer, i jo què sé, Berlín, per exemple, és un Oslo, ciutats del nord, que veus aquesta mena de proliferació de zones plenes de bicicletes privades o d'empreses privades, de bicicletes públiques, de patinets aparcats al mig de la vorera. Què està passant amb això? Com aquí no n'hem vist perquè l'Ajuntament també ho va regular, no? Però hi haurà un moment en què hi pugui haver una convivència raonable o ens n'hem d'oblidar?
Jo crec que aquí estem arribant, perdó, clar, quan hi ha una introducció d'un mode de mobilitat nou, o fins i tot encara que no sigui nou, quan, per exemple, va sorgir la bicicleta pública, també hi havia qüestions d'aquest tipus, d'acord? Hi ha un tema de simplement temps per veure, perquè passi el temps i perquè es pugui veure quina és l'accidentalitat vinculada amb aquesta opció de mobilitat, poder observar què està passant, quines són les actituds de les persones i els comportaments, què fa la gent que va en patinet, què fa l'altra gent, no?, en respecte amb la gent que va en patinet, etcètera, no? Llavors, cal una miqueta de temps per fer aquestes observacions i avaluació, que és molt important, com et deia. I crec que estem arribant en el moment en què ja tenim bastanta informació. I París, per exemple, amb la informació que tenia, va dir, hasta aquí, no volem més d'això, perquè és un mitjà que hem vist que és insegur. Clar, què passa? Tècnicament, tens una plataforma estreta amb dos rodes petites i un pal al qual vas agafada. Com en un patinet, vale? Això és tècnicament el que és un patinet, d'acord? Amb un motor que t'impulsa, d'acord? Què passa? En ciutats on plou més, generalment la superfície de les calçades té sotracs, si tens això, estudis a Imperial College ho han mirat molt perquè són molt de física i tal, no? Llavors, ostres, han estat mirant realment quin és el diàmetre de la roda que cal tenir perquè sigui segur i tal. Amb rodes petites simplement no és un vehicle segur. I s'ha començat a veure que l'accidentalitat ha estat pujant, que és una accidentalitat més gran que, per exemple, la d'anar en bicicleta, etc. Això és real, no? Quan comences a tenir dades, ostres, pues és que és una opció que té més risc, no? També et diré, la moto també té més risc i es fa servir, val? Llavors, aquí hi ha diverses variables, no?, a tenir en compte. Però el patinet també té la cosa de que on el fiquem, d'acord? En general hem parlat de velocitat i hem parlat de distribució dels espais, no? Generalment el que farem és agrupar vehicles o les persones, en aquest cas també, que es mouen a una velocitat similar i que tenen un volum similar en espais comuns, val? Llavors, per aquesta lògica, el patinet aniria més aviat a un carril bici, evidentment no a la vorera amb les persones, val? Perquè té motor i les persones no tenim motor per començar, no? Llavors això generaria una percepció de seguretat, com dèiem abans, amb la cohabitació bicicleta vianant, és el mateix, no? Perquè tens un motor al patinet, encara vas més ràpid que una bicicleta, no? Llavors generes aquesta condició d'inseguretat en les persones, que és l'últim que vols, perquè com et deia, per mi la prioritat màxima són les persones vianants. Llavors anirien, pues, a un carril bici, no?, a compartir amb les bicicletes. I si han de compartir amb els vehicles, ha de ser a velocitats molt baixes. Perquè a sobre, o sigui, imagina, si amb una bicicleta ja estàs excusada perquè no tens carcassa, en un patinet que vas sobre una plataforma que es mou, una plataforma petitona, agafada a un pal, a una velocitat que té un motor que es mou encara més ràpid, bueno, això encara imposa més risc a les persones. Llavors, sí, és, un cop veus tot això, dius, bueno, ara què decidim, no? I no només això, sinó que hi han les opcions privades i públiques, no? Bueno, públiques, les flotes, no? Compartides de patinets i les opcions pues de, sí, individuals.
D'empreses, d'aquestes apps.
D'empreses, que, bueno, com sabem aquí a Barcelona, això està escombrat fora, però fixa't, a Anglaterra han fet exactament al revés. Només deixen anar amb patinets si pertany a una empresa i no es permet l'ús de patinet individual, privat. Cada ciutat fa una cosa diferent.
Bueno, i d'aquí un temps veurem a veure què
funciona. Veurem a veure, però bueno, aquí estem.
Per anar acabant, perquè hem d'anar acabant, aquesta pregunta que et volia fer última és, imagina't que et fan responsable de l'àrea de mobilitat o directament que et fan alcaldessa de Barcelona demà per una carambola de la història. Que les tres primeres coses que faries, quines serien?
Sortir corrent, no.
I les altres dues?
Sí, no? Pel tema de la bici, eh?
Sí, pel tema de la visió, si tens alguna idea més general, que ho tinguis claríssim i pensis això no es diu prou sovint, també ho pots dir.
Mira, la mesura tècnica que et mencionava abans del bicibox, jo crec que faria un canvi bastant important per l'ús de la bicicleta a Barcelona. La segona cosa que faria és carrils bicis més amples, treure els bidireccionals en vies d'una sola direcció per cotxes, que això, algunes d'aquestes coses s'estan fent, eh? Ja, o sigui, o la tendència és a fer-la, eh? I el que et deia sobretot, no? Vianants totalment protegits, no? Sempre que es pugui separar.
Molt bé, doncs moltes gràcies per la conversa i pels deures. Esther Anaya, un plaer que hagis vingut a Santa Eulàlia.
Gràcies.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou amb Carles García al servei tècnic i a les veus Maria Castanyer.